ja hem preparat en els darrers mesos. Com saben, a la Càtedra d'Estudis Marítims vam idear aquesta fórmula de fer una edició del que hem anomenat quaderns blaus, documents de treball, i era, o són, la possibilitat que donem d'editar cert tipus de publicacions que ve o perquè surten a, o els seus autors les publiquen en edicions molt especialitzades, o bé perquè hi ha dificultats per fer algun tipus de publicació, i sempre que tingui que veure amb el món de la pesca i amb el món del mar en general, em fem pensar que seria molt oportú obrir aquesta línia de publicacions. Aquesta línia de publicacions, que ja són en aquest format nou, molt modern, per no dir postmodern, en quant que tu entregues a l'editorial tot preparat ja amb l'ordinador i utilitzant unes tapes que sempre són les mateixes, perquè el títol ni surt d'allí, fan 100 tirades, que és el més important, molt curtes, i que sempre estan allà en l'ordinador i que quan necessites més, demanes més. No? I això dona molta flexibilitat a unes publicacions que si no moltes vegades et restringies molt si tenies que fer llargues tirades i fortes inversions. Llavors ens hem donat un instrument molt àgil i molt obert perquè pugui ser i donar acollida a qualsevol tipus de treballs, amb els tres tipus de treballs d'aquesta vegada que estem presentant ara, ja es veu, coses molt, molt diverses com el que és el món de la història antiga, el món dels llibres i el mar, o de la situació institucional avui en dia de la pesca al nostre veí angelí, o un programa d'acció sobre el que seria el que és l'etnologia marítima, tres àmbits molt diferents, però que s'escau molt editar-los aquí, són el número 16, 17 i 18 del que diem quaderns blaus. Llavors, és un dels instruments que ens hem dotat a la càtedra per mantenir, els que tots els altres com el Capiforum, mantenir aquesta línia d'apropar cert tipus de documents que serien difícils d'accedir-hi des de per un altre lloc. Llavors, aquest és l'objectiu que ens aplega avui, els vull donar les gràcies per la seva atenció, i llavors, amb la situació d'avui obrim una nova fórmula, i era que se'ns va acudir que, donat que la senyora Rosa Maria Playà li vam demanar que adaptés un treball que ja havia fet més gran, que l'adaptés en aquest format petitó per poder-ho publicar aquí, també li vam demanar, cosa que no havíem fet abans, aprofitar aquesta presentació perquè ens fes una conferència, no? I ens entregués dos formats, un format de quadern blau i un format de forma de conferència. I llavors, a l'acte central, el que dona aquest cos a la sessió d'avui és aquesta conferència sobre els llibres i el mar, que després ja passarem a realitzar. Llavors, jo només volia donar a tall d'obertura aquesta informació sobre les característiques iniciar el quadern blau. Ja tenim quatre, si no són cinc ja preparats per presentar en uns quants mesos, i intentem d'aquesta manera complementar les altres activitats que fem, tenim les jornades de tot tipus que estem organitzant des de la càtedra de fa anys, per exemple, avenços que estem treballant per als immediats futurs, dintre de dos mesos, tres mesos, organitzar una jornada sobre les reserves marines, donat que, no sé si s'han assabentat a través dels mitjans, hi ha un interès per part de la Conferència de Pescadors de Palamós, de l'Ajuntament de Palamós, de l'Ajuntament de Mont-ras i de l'Ajuntament de Palafrugell, de treballar la direcció de demanar al Ministeri una zona de protecció pesquera, una reserva marina de protecció pesquera per les Illes Formigues i una àrea a determinar, i considerar des de la càtedra que entre altres coses això estem, d'organitzar unes jornades on convidaríem a científics, polítics, gestors de diferents reserves que ja estan funcionant, i organitzarem unes jornades a les que tots estan convidats, lògicament, per donar-se un compte del que és la magnitud de que en el litoral català es faci una reserva marina, cosa que ara hi ha la part marina de la reserva del Cap de Creus, la famosíssima reserva de les Illes Medes, i una petitíssima, quasi testimonial reserva només a la Blanca, sembla que es diu, que és l'única que és del Ministeri, en tot el litoral. No? I llavors, el fet que aquí d'abans posés una reserva de protecció pesquera tindria un impacte important, no només pels pescadors, sinó per la resta d'usuaris del medi marí, sobretot a l'estiu, i l'objectiu que ens proposem organitzar aquesta jornada és posar sobre la taula tota la problemàtica, la informació que és, pugui ser d'interès en tots els agents afectats o els que estiguin interessats en l'àmbit. No? Llavors, això és el que tenim immediatament programat, a més d'una altra sèrie de petites o no tan petites activitats que en paral·lel a Sant Torn fem a la tarda. Llavors, el que ens aplega avui és presentar aquests tres quaderns blaus. Un d'ells estarà presentat exhaustivament en forma de la conferència que després la senyora Rosa Maria Playà ens farà, i jo ara volia donar la paraula al senyor Joaquim Major, que és el vicerrector de Desenvolupament Tecnològic i Gestió del Coneixement de la Universitat de Girona, de la meva universitat. Volia agrair-li que vingui una vegada més, que no és la primera, i espero que no sigui l'última vegada, acompanyant-nos allà d'un altre recolzament institucional de la Universitat de Girona. I després ja li donaré la paraula al senyor Ferri Matullas en la presentació de la Junta.
Moltes gràcies. Jo he encantat de venir aquest debat, com ho demaneu, i de venir a representar la universitat, i sobretot no només venir a representar la universitat, sinó a representar aquesta germana que tenia la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Palau d'Ós, que és aquesta carta. No? I sobretot tenir que venir, no perquè vingui, perquè sí, sinó perquè venir perquè hi ha una cosa important, com és un acte acadèmic, que és el que la universitat obligada, el que la universitat potència, el que la universitat necessita. No? Perquè realment la transferència de coneixement que en principi té la universitat es pugui anar fent de totes les contrades de les comarques gironines. Avui estem avui aquí presentant això, la transferència de coneixement. Estem presentant tres quaderns blaus, tres que venen després dels 15 que ja s'han publicat, i per tant demostra que la càtedra va fent la seva feina, va fent el seu curs, va treballant i va produint aquesta simbiosi en aquest marc tan curiós com és els estudis marítims. Ens presentarà la Rosa Maria amb la seva tesi de licenciatura, que ens ha resumit en aquest quadern i que ens resumirà en l'exposició. I jo voldria comentar que he estat fullejant aquests quaderns, que espero que els puguin fullejar, i fullejava el de Joan Lluís Balaguer, que és un llestrer, a més pot dir-ho, que presenta un també d'una ponència que va fer en un congrés sobre etnologia en els fets marítims, i que jo destacaria el fet que ens apunta, ens obre perspectives de futur d'aquesta càtedra, no? Ens dona inputs de dir que aquesta càtedra té molt a fer en un camp molt concret com és l'etnologia, té molt a fer en molts altres camps, però jo us animaria quan ho veiéssiu perquè veiés la feina que ha de seguir fent, els camins que ha de seguir fent la càtedra d'estudis marítims, i jo tenia animar-vos els que esteu interessats a col·laborar-hi, perquè la càtedra no deixa de ser això, una porta oberta, en aquest cas de la universitat, a Palamós, de cares a treballar en un àmbit molt concret. Ja ho he dit altres vegades, i per tant avui no vull repetir massa en parlades de l'orgullós que sent la universitat d'estar aquí a Palamós, i com més de col·laborar amb aquesta càtedra, de poder tenir aquest peu a Palamós que ens apropa molt més. Me passo sovint les dades de la gent que ve a la universitat, me passo el nombre d'estudiants que tenim, el nombre de professors que venen per aquí, i finalment el Baix Empordà és una font important de capital que ens cal compartir, i per tant, repeteixo, i si torno al pensament, no només és un poder, sinó que estic molt orgullós de poder venir de Palas, com ho demanem, i de participar d'aquests actes que ens proposem.
Gràcies, vicerrector. Ara estudiem una àrea sense el Antunes, que és el president de cultura de l'Ajuntament de Palamós, que era
en principi volíem donar les gràcies al treball, a l'esforç que dia a dia es realitza tant per part com el senyor Josep Lluís Salgadet, director de la càtedra, i també la col·laboració de la Universitat de Girona, la presència aquí del senyor Joaquim Jo, perquè pensem que al MOS es fan coses grans, es fan coses importants. El nivell cultural de Palamós puja de llistó, i ho fa gràcies a aquesta col·laboració que ja l'any 1993 es va iniciar entre l'Ajuntament i la Universitat de Girona. Tots els temes marítims, potser la gent de la població els coneix doncs, perquè els ha viscut, perquè els ha treballat, perquè molta gent ha sortit en mar, navegat, en bon temps i en mal temps, ha pescat els dies bons i ha pescat poc els dies dolents. De tot això se'n treu un testimoni, de tot això se'n fa un recull històric, de tot això se'n treuen treballs importants. I d'aquesta col·laboració iniciada fa temps, cada any i cada vegada ens trobem aquí en aquesta taula, doncs ens hem de congratular dels resultats que va donant aquesta col·laboració i de l'esforç que totes aquestes persones hi dediquen. Per tant, jo també estic content de poder tenir a les mans aquests tres treballs interessants, doncs perquè realment abarquen temes que no coneixem i ens agradaria conèixer. Ho comentàvem abans d'entrar, jo no sé com pescaven els hiverns, ni què pescaven. Avui potser en podrem tenir una mica de notícia, doncs, arreu del treball que se'ns presenta avui, una tesi doctoral doncs, adaptada a un llibret que presenta la Rosa Maria Playà i que pot ser de l'interès de tots. Per tant, felicitar-nos una vegada més d'aquesta col·laboració estreta entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament i simplement donar-nos també les gràcies a tots vostès que són els que ens fan animar a continuar i a seguir lluitant en aquesta tasca.
Moltes gràcies. Si us sembla, passem directament a la conferència. Tornaria com vulguis.
Vaig dedicar-hi molts anys, però ja fa un temps, això va ser a principis dels 90, encara que sembli que fa poc, doncs ben bé, heu de pensar que jo aquest treball el vaig presentar a la Universitat de Barcelona l'any 96, ha plogut una mica des de llavors, i quan se'm va dir de recuperar-lo per publicar-ho, em va fer moltíssima il·lusió, i vaig intentar posar-me una mica al dia de tot el que s'havia fet la resta d'anys entre aquest període del 96 fins que vaig presentar que el 2005 doncs, va ser. No? Llavors, com veureu, igual hi ha algunes troballes que hi ha hagut a llegències importants, com el que hi ha aquí, el Castell de la Fusca, que són treballs que s'han fet als darrers estius, per exemple, o les darreres excavacions que aquí no estan reflectits, però el que sí que veurem serà les pinzellades, penso, del que era, del que sabem que era, que això és important dir-ho, la pesca en època de les illes. Abans de res, voldria agrair, doncs, molt especialment a la Càtedra d'Estudis Marítims, al Museu de la Pesca, a l'Ajuntament de Palamós i a la Universitat de Girona, perquè la congratulació aquesta per crear la càtedra i per fer realitat aquest museu, penso que és importantíssima, és molt necessària i tot el que s'està fent, doncs, la veritat és que és molt, molt interessant. Pues agrair això, sobretot al Joan Lluís Alegret, al Jaume Badies, que és una persona de contacte i que es va recordar, que va trucar un dia i em va dir tu no havies fet un treball d'investigació sobre un tema relacionat amb el mar i els diners? I ostres, vaig dir sí, no? Recuperem-lo i fem realitat aquesta petita publicació que per mi doncs, és una gana de la bé, doncs llavors passaríem una mica a veure. Abans de res, m'agradaria explicar-vos el perquè del tema, no? Perquè normalment quan algú investiga un tema a la universitat, a vegades és perquè estàs en un equip d'investigació i el professor que amb el que treballes o amb tot el que treballes et diu oh, escolta, ara que has acabat la carrera i tu vols continuar estudiant i vols fer investigació, potser podries entrar al nostre projecte i dedicar-te a aquest tema concret. Llavors la persona doncs, diu sí o no, o s'adapta o això. En el meu cas va ser molt diferent perquè a mi em va interessar per aquest tema i vaig intentar doncs, veure si podia dedicar-me. No? Llavors us explico una mica molt breument el perquè del tema. Quan vaig començar a estudiar a la facultat, els estius es dedicaven a excavar. I la meva primera excavació important, que tinc una casa diguem-ne, era el jaciment de la Moleta del Remei, que no sé si el coneixeu, està Alcanar. Alcanar és el darrer poble de Catalunya, doncs el següent és Vinaròs, que ja és Castelló, i és un poblat ibèric dels típics ibèrics. Quan normalment se sent parlar de poblats ibèrics, no sé vosaltres, però normalment té la ment el poblat que està en un turó, que té una gran visibilitat, o bé, com el Castell de la Fosca, no? Que està en un lloc que domina un territori i tal, però normalment és un poblat que té una fortificació i que està molt conservada i que en molts casos és un poblat que després no s'ha ocupat i per això s'ha conegut més bé, no? I aquest, és, la Muntada de Remei és un exemple d'aquests. Tot i que després us faré referència de que veritablement ara se sap que no només habitaven aquí els turonets, els seus fortificats, els llibres estaven disseminats pel territori en altres petits nuclis, tipus masia, diguem-ne, o tipus poblats que no han deixat material o que després han estat ocupats per viles. Amb el temps doncs, això s'ha perdut i bé, no es coneix. És una de les camps que s'ha de conèixer. Llavors, aquest jaciment, la particularitat que té, ara veurem una foto, és que la panoràmica de la costa és impressionant. Nosaltres pujàvem cada dia quan estava sortint el sol. Heu de pensar que era increïble pujar fins allà dalt amb la música posada. Bueno, el professor amb el que anava sempre ens posava una òpera i bueno, era tot un moment així molt, molt maco, molt romàntic, que pujàvem cap a l'excavació i en aquell moment sortia el sol, intentàvem aprofitar el màxim de llum, perquè després quan petava el sol allà no hi havia un sol arbre i per tant doncs era impossible estar-s'hi molt. I veies com sortia el sol a sobre el mar i tota aquella vista, allò impressionava. A més, quan començaves a excavar, trobaves moltes restes que feien pensar que hi havia alguna relació d'aquests pobladors, aquests avantpassats nostres, amb aquest medi marí tan present en les seves vides. No? I efectivament, en aquest jaciment doncs, vam trobar unes peces de plom que ara veurem, que són peces de plom de xarxa, de pescar, també es va trobar un ham, es va trobar ceràmica ibèrica, fragments de ceràmica ibèrica amb peixos pintats i després el que trobàvem molt era acumulacions de moluscs, de conquilles, de bivalves. I clar, tot això a mi em va fer pensar, ostres, sí, els objectes, l'arqueologia, és el que estudiem, és una excusa per estudiar les persones que hi van viure, no? I jo pensava, aquestes persones que vivien aquí, com es devien relacionar amb aquest mar? Què devien aprofitar? Quina era la relació? I això és el que a mi em va portar a intentar cercar tot allò que pogués parlar d'aquesta relació. I així va començar aquesta història, no? Després veurem que, clar, la pesca és la relació doncs, més evident i de la que tenim de restes arqueològiques, però segur que n'hi havia unes altres que, lamentablement, no hi ha la resta per poder-ho saber, que a vegades ho hem d'imaginar, o gràcies a l'etnologia i a evidències escrites que hi ha de l'època normalment posteriors, doncs podem ajudar a interpretar-ho. Bé, aquí només us he agafat dues frases d'uns investigadors que estudien la pesca i les indústries pesqueres del sud peninsular, sud de la península ibèrica, que és una altra història, que hi donaria per moltíssimes conferències. Hi ha moltíssimes evidències ja des del segle VII, VI abans de Crist, de l'explotació marítima en aquella zona, una explotació marítima supercomplexa. Hi ha molts jaciments que se saben que són factories de salaons per preparar el peix, per comercialitzar-ho. Hi ha zones on es feien ancores que eren per amagatzemar aquest peix. I bé, era una mica la història d'això, no? Una mica posant en rellevància aquesta època que se denomina antiga, però que realment és el crisol d'una cultura pesquera que és actual, que sí que ha estat enriquida al llarg de tot el temps, no? Però la morfologia bàsica, com veurem, perquè veurem que veureu que els mateixos ens veiem ara, que són grans, la morfologia bàsica ja es va formar molt abans, inclús molt abans dels llibres, eh? Perquè la prehistòria doncs, ja en moltes zones se sap de l'explotació del medi marí per l'home, la cultura que hi havia aquí en aquestes zones. Bé, això és una vista de la Muntada del Remei, no molt afortunada, és la darrera vegada que vaig ser i estava molt ennuvolat com podeu veure. Us heu d'imaginar que tota la línia del fons que veiem és la línia de la costa. A l'esquerra no surt en aquesta foto, però hi ha el delta de l'Ebre i al fons de tota la dreta, que tampoc es veu ni no ho de creure, no sé si hi heu estat mai, que és la zona de Peníscola. I bé, s'ha fet uns treballs per acondicionar-ho i està dintre d'una ruta que el Museu d'Arqueologia de Catalunya doncs, potencia, que fa tota les idees, no sé si us ha dit parlar, però és la possibilitat d'anar a visitar diversos jaciments de tota Catalunya, s'ha fet plafons, informació, etc. Bé, de seguida vaig veure que al intentar veure un tema tan global com és la relació amb el mar, doncs era un tema complex perquè havia de tenir en compte moltes fonts. I a més havia d'anar a informar-me de moltes disciplines, no només era l'arqueologia la que em podia donar la clau d'aquesta relació. I de seguida vaig trobar que hi havia moltíssimes dades, el que us comentava, de l'explotació marítima d'altres cultures mediterrànies que en aquell moment hi havia, que van entrar en contacte amb els ibers i que van establir moltes zones, però sobretot coneixem, tenim moltes fonts del que és el sud peninsular. Sobretot a la zona de València cap al sud hi ha moltíssima informació. I bé, dels romans ja no diguem, dels romans se sap fins i tot que hi havia confraries de pescadors, que hi havia relacions entre els varadors de peix i els pescadors, bé, ja és molt més complexa, hi ha molta informació i ja, doncs, és una altra història del que veurem, eh? Primer situarem una miqueta, que us volia molt breument, eh? Estem parlant del període que es denomina la cultura ibèrica. Bàsicament, en això els científics doncs, es barallen, no us ho posen més amunt, més avall, però bàsicament són aquests segles, del segle VI al II abans de Crist, és a dir, estem parlant de fa una bona colla d'anys, i estem parlant de molts anys, eh? Perquè parlem així molt lleugerament, però estem parlant de 5-6 segles. Vull dir que estem parlant d'una cultura que va habitar en aquesta zona, que va viure doncs, un període llarg. I al segle II, perquè bé, a finals del III arriben els romans, ja s'expandeixen, i la cultura ibèrica dels ibers es difuminen una miqueta entre aquests pobladors nous. La cosa doncs, ja es perd la característica que es diu com a cultura ibèrica. Això es denomina zona del Tanferro, bé, us ho dic que si llegim alguna cosa així ibèrica, és el segon, la segona meitat del, o sigui, dels primers mil anys abans de Jesucrist, doncs és la segona part, no? Diguem-ne, la més cap aquí. I això també es denomina, que no sé si us ho he dit mai, protohistòria. Ho dic perquè jo la primera vegada que vaig sentir aquesta paraula, sempre havia sentit prehistòria, història, protohistòria, a mi sincerament, primera carrera, em semblava una mica paraulota, una mica una paraula estranya que encara passa ara que hi ha gent que li digui no, és que jo faig la pesca a l'època protohistòrica, i em diran així com dient, com? Doncs res, és simplement, és considerat la protohistòria, és considerat el primer mil·lenni abans de Crist. Al llarg del Mediterrani varia una mica la cronologia, però és un moment en què conviuen a la Mediterrània cultures diverses i cultures desenvolupades molt diferent. Conviuen doncs, cultures que estan superdesenvolupades, que solquen el mar, que comercien a gran escala, els fenicis, moltes coses del mar, quan el comercien a la muntanya, sobretot els fenicis, els grecs, amb altres pobles que potser no es van desenvolupar tant pel que fos i que potser tenien escritura que no és coneguda, com és el cas de la llengua ibera, que no es fa traduïda. Vull dir que sí que se coneixen alguns textos, però encara no sabem què diuen. Això és una cosa que esperem que les investigacions aconsegueixin desxifrar-ho. De moment per nosaltres som muts en aquest sentit. Eh? Ens parlen dels objectes que trobem. I pel que diuen altres d'ells. Per què? Perquè en aquest camp històric hem de pensar que els ibers no es deien així mateixos ibers, sinó que se sap que així eren anomenats pels altres, pels grecs i els romans, que són els que escriuen sobre els ibers. Les poques referències que tenim de la zona de l'Ibèria electrònica català és escrit per nosaltres. Per tant, heu de pensar que les fonts les hem de mirar, però una mica amb pinces tenint en compte que són els altres els que els escriuen. No? I bé, bàsicament, primer era per designar els pobladors que ja es van trobar a la zona de l'Ebre, del riu Ebre, però després això ja ha anat, ja es parla d'ibers a tot des del que és el litoral des de Marsella, fins i tot la zona francesa, i fins a Gibraltar. Estem parlant d'una cultura, que és de cultura ibèrica, tota aquesta zona, però tot això és divers. Vull dir que sí que tenen característiques comuns i trets culturals comuns, però són pobles molt diversos. Hi ha un diferent desenvolupament segons el grau de contacte, sembla ser, amb altres pobles del Mediterrani, que van servir com a revulsius, sobretot per deixar el comerç, d'una mica que la cosa canviés. Què passa? Que des de la zona de València cap al sud, el contacte va ser molt intens i llavors ha estat bé, hi ha una jerarquització més gran, es veu una societat molt més complexa. No sé si veu anar a l'exposició que es va fer dels ibers als anys 90, a finals de la Caixa, a Barcelona, doncs eren grans obres, eren escultures impressionants, et parlava d'una cultura que semblava que, bueno, i ho és, ho és important, però el problema és que es manifestar, diguem-ne, de moment per les evidències que tenim, d'una forma doncs, no tan complexa. Bé, situem en el marc geogràfic. Les evidències que veurem totes són corresponents al litoral català, alguns jaciments, i és això que us comentava, són poblats de diferents tipus i corresponen a tribus concretes que s'han descrit pels altres. Per exemple, parlarem de jaciments dels indigets, que vosaltres, alguns de vosaltres, suposo, si sou d'aquí de tota la vida, doncs eren els vostres avantpassats, vull dir que vosaltres, per l'amor, seria la tribu indigeta, indigets, era la zona de l'Empordà, l'Àliga, l'Empordà i la Selva. Després els laietans, els cossetans i els hidrocarbons. Ara veurem un mapa, per situar-nos una miqueta. Només és per situar-nos una miqueta, ni quan menys veurem tots aquests jaciments, però sí que són els jaciments, això està dintre el quadre blau, dels que hem trobat evidències arqueològiques d'aquesta relació amb el mar, sobretot aquesta pesca, de com era. Però ja veiem els indigents, sobretot destacar el mar allà de Pontós, que és sobretot camí de Sitges, també és molt important. Hi ha altres materials doncs, de comerç també molt destacables, són aquí d'Empúries, el Puig de Sant Andreu, on hi ha estat la Vella del Baixà, que està al costat, el Puig de Sant Andreu, la Cala Castell, d'aquí de Palamós, i bé, més Castelleta i Vell de Mar. I després altres jaciments que també han donat evidències, doncs, la Galitània, la Cossetània i els Vinercabos, la Moreta del Remei, el número 23. I també bueno, inclús algunes troballes de l'Ús de la Misericòrdia dins de la nau, perquè són igual que la muleta, fortificats, i estan molt a prop i de fet el material i tot que ha donat és molt, molt similar, tot i que ja seria la zona de Castelló. Bé, només fer referència a quatre pinzellades abans d'entrar en el tema, no? Que preguntava, volem saber com es creu molt bé. Dir que la Mediterrània moltes vegades, bueno, jo havia llegit a vegades que el mar es podia separar, però està molt clar que també és un punt d'unió molt important i que des del mar, des de la Mediterrània, han arribat productes, molts productes, als jaciments ibèrics trobem productes grecs de molta varietat, sobretot ceràmica, que és el que millor es conserva, però també és un punt d'intercanvi d'idees. Ens han arribat moltes coses de la Mediterrània, fins i tot oriental, gràcies doncs, a aquesta Mediterrània. Els ibers, la seva economia, per això, és bàsicament la ramadera. La pesca sí que ocupa un lloc, però heu de pensar que és un complement a aquesta activitat principal, almenys el que sembla ara, que és l'agricultura de ramaderia. La pesca s'ha demostrat que tant es feien rius com el mar, el riu fluvial, i era doncs, aquesta relació més bàsica. Com tenim informació d'aquesta pesca? Gràcies a les fonts escrites, clàssiques que hi ha, també posteriors, que ens permeten interpretar doncs, algunes de les coses que trobem. Que aquestes fonts, ja us dic, que estan escrites per altres, vull dir que no tenim el llibre de l'hivern tal que ens explica què pescaven i anaven a aquella hora, ens encantaria trobar-ho, si es trobés i es pogués explicar, seria fantàstic, perquè a vegades amb arqueologia interpretem i intentem dir màxim el que nosaltres podem dir, però a vegades hi hem de posar una miqueta d'imaginació perquè les troballes a vegades no donen més de si, tot i que cada vegada hi ha més gent que fa investigacions concretes de residus i d'altres parts que donen més informació. Després, sobretot, les troballes arqueològiques, hem trobat estris de pesca, restes de fauna, que també són importants, ens donen bastanta informació, i la iconografia, que veurem al final. I bé, la iconografia, que també ens ajuda doncs, molt a interpretar algunes d'aquestes troballes. Si juntem tot això, l'etnologia, les fonts escrites i l'arqueologia, què podem dir d'aquella època? De les característiques del litoral, per exemple. Doncs, tant pel que diuen les fonts, com pel que els estudis que s'han fet de sediments, com de cartografia, etc., semblen indicar que la costa catalana tenia un perfil molt variat, molt més variat que ara, que hi havia doncs, moltes zones amb importants recursos, hi havia moltes zones de maresmes i moltes zones de llacunes que actualment no hi són, i pugues veure molts de l'Empordà i per què no hi són, bé, no cal dir-ho, no? Per les situacions, per la deforestació que s'ha fet, per la canalització d'alguns rius, que ja no porten un sediment que portaven abans doncs, al litoral, per totes aquestes coses, la veritat és que el perfil ha variat molt, fins i tot la línia de costa ha variat. Això fa que alguns jaciments que estarien molt a prop del mar estan ara o sota aigua o no, o estan més a l'interior. I llavors estan a vegades doncs, sota d'altres construccions que bé, de moment no s'han trobat, no? Llavors era un perfil molt variat, sabem que aquí, en aquest litoral, ja s'aprofitaven els recursos marítims des del Paleolític, hi ha evidències, i després les fonts clàssiques ens ho demostren, només he posat una cita, És un autor romà, molt posterior, però que recull escrits d'altres escriptors i d'altres fonts molt anteriors, abans del canvi d'era, és a Vier, i a la seva obra marítima, que descriu una mica tot el litoral, perquè va fer una navegació, parla d'un estany que hi havia entre roses i empúries, només és una pinzellada del que diuen les fonts. Tot i que ja sé que d'aquesta zona sí que ens donen informació sobre com era el medi, però ja veurem com es pescava i tot els dos funcionen. Llavors, quins recursos marins explotaven? Doncs podem afirmar que per les restes de peixos que hi ha, que bueno, tècnicament de fauna, però per les restes de peixos que s'han trobat als jaciments. I també trobem restes de mol·luscs. Després també sabem que aprofitava altres recursos, tot i que tenim molt poques dades, tenim pinzellades. Jo aquí us estic intentant que veieu quines pinzellades tenim per veure-ho. Sabem que explotaven les aus marines, la sal, el corall, l'espart, algues... Bé, a les fonts trobem ja presència doncs, això que comentàvem, de la fauna marina que hi havia a la zona. Hi ha un autor del segle II abans de Crist que diu que, és una frase lògica, però bueno, ho diuen en aquella època, i sembla fa 2.000 anys, no? Que explotaven els recursos del mar els que vivien a la vora, evidentment. Avier, tornem a fer referència a aquest autor, parlava d'una marina plena de peixos prop de Calípolis, que això és a Tarragona, i després el que sí que trobem són moltes cites d'autors grecs i romans sobre el litoral d'Aude, sobre el litoral de la zona francesa, en època romana. I inclús també parla dels indígenes d'aquella zona, que heu de pensar que els calcs d'aquella zona eren com els hiverns d'aquí. Llavors hi ha ossificades que dona que jo crec que les podríem extrapolar a aquesta zona, a la nostra zona, no? Perquè són d'aquella època. I per exemple parlen de la pesca amb trident a les llacunes, a les zones doncs, amb poca profunditat. Bé, de les fonts posteriors, això només és una pinzellada perquè a mi em va fer gràcia quan vaig descobrir aquest llibre, però potser molt el tema no té, però sí que jo vaig intentar veure no només les fonts clàssiques, sinó també les fonts posteriors que ens donaven alguna informació i que ens ajudaven a interpretar les fonts clàssiques i l'arqueologia. No sé si coneixeu aquest manuscrit, el manuscrit de Barcelona de Riera. Jo he portat algun llibre, no sé si hi haurà temps, però si algú us vol dir, he portat alguns llibres del que parlem avui, i és un document que està considerat, que jo sàpiga, igual potser s'ha descobert més ara més recentment, però és el document monogràfic més antic sobre la pesca al mar a Catalunya. És un manuscrit que es conserva a la biblioteca del Museu d'Història Natural de París i que van trobar dos investigadors catalans i ho van fer possible doncs, aquest llibret que recull el manuscrit del qual està escrit a mà, juntament amb la interpretació, uns dibuixos, una mica la traducció que és el llenguatge del segle XIX. No? És molt interessant parlar també d'aquesta zona, la zona de l'Empordà i de Catalunya en general, i es respon a una enquesta que se li feia des de París un estudiós que volia fer un estudi sobre la pesca. Llavors li feia tota una sèrie de preguntes de què es pesca allà, com es pesca, i ho descriu. Són preguntes concretes amb respostes concretes. I bé, documenta doncs, moltes espècies que hi havia en aquesta zona, també és a principis del segle XVIII, parla de pesques en concret, el fet de la sardina, de la tonyina, el corall, explica que els mol·luscs també s'explotaven en aquell moment, però que era una cosa doncs, bastant local, i parlar de que sobretot s'explotaven les tallarines, la rossellona... Us ho dic perquè les tallarines ja veurem que 2.000 anys abans, quasi, doncs també s'explotaven. Llavors, bé, una pinzellada a les restes dels peixos, de dir-vos que és molt interessant i molt important recuperar aquestes restes, perquè veritablement són les que ens donen evidència de què es pescava i de què es pescava. Perquè aquestes restes, estudiant-les, sabem exactament quina espècie hi havia. Llavors, a més, si s'estudien, si hi ha un sistema, una sistematització, s'estudien al llarg de tota l'ocupació del jaciment, i a molts jaciments, podríem arribar a dir, ja us dic que de moment no podem dir, però podríem arribar a dir si la pesca era estacional o no, si es feia més la primavera o no, si hi va haver una evolució des dels primers, dels poblats més antics, i després fins al final, o s'explotava sempre les mateixes espècies. Això és interessant saber, perquè si parla de 500 anys, que segur que no era igual, i una mica quines zones es pescaven, quines tècniques de processament del peix, doncs tot això ens ho poden donar les restes de peix que trobem als jaciments. Però és molt problemàtica, aquestes restes són molt problemàtiques, normalment per excavar ja hi ha pocs diners, normalment, em sembla que la situació ha millorat, però quan jo estudiava doncs, hi havia els diners per fer l'excavació d'estiu, imagineu-vos per destinar un pressupost a estudiar aquestes restes, que és un estudi bastant costós. Ho ha de fer algú que tingui una bona col·lecció de referència i ho ha de fer algú doncs, que vagi al jaciment, faci una estratègia de aquí agafem i després doncs, a casa seu, al laboratori, tingui investigat. Però a més, aquestes restes estan fragmentadíssimes. Penseu una vèrtebra de peix, són molt resistents, les trobem en bastant bon estat de sang. No? Però en bastant bon estat, però tenen 2.000 anys, vull dir que normalment estan fragmentades, és molt difícil la identificació, és complicadíssima. Jo al principi vaig intentar entrar en aquest camp i de fet vaig fer unes pràctiques i bueno, us haig de dir que has de tenir temps per fer la col·lecció de referència. I... Bé, això només ho he tret d'un catàleg que també teniu aquí, que també he portat, que és molt recent, és una exposició que es va fer a Empúries l'any passat, una exposició interessantíssima, els pescadors de l'Antiga Empúries, i està molt bé perquè recullen totes les evidències que han trobat a Empúries que poden parlar de la pesca. Hi ha tot, hi ha mosaics, monedes, restes de peixos, estructures que semblava que eren per la conservació de la Salou. Bé, jo us ho recomano, si després voleu fer una... Viatjant-lo, i res, tot aquesta que no és, que sigui molt bona qualitat, però perquè veieu la vista per baix, doncs així, així estan un cop netes, eh? Netes, classificades, en aquest cas aquí encara no, però perquè veieu una mica la complexitat. Ara, tenim anàlisis fetes. Sobretot, suposo que en els darrers anys sé que hi ha nous grups d'investigació que es dediquen, tecnologia sobretot, a fer aquests estudis. Però a l'època que jo vaig estudiar, l'única persona a Catalunya que s'hi dedicava era la Núria Joan Muls, que és la que ha fet anàlisis de la majoria de jaciments ibèrics que s'ha fet ella. Té una bona col·lecció de referència. I algun resultat, només que anem una pinzellada. La illa de Reixac. Es van trobar, ja ho veieu, les cartes, vèrtebres, moltes restes, i es van documentar les espècies més comunes a la Mediterrània, però marítimes. I a Sant Martí d'Empúries també es documenten espècies properes als jaciments, i en canvi, en fases posteriors d'ocupació de Sant Martí d'Empúries, que és la illeta que primer es va ocupar quan van arribar els grecs, que hi havia ocupació indígena, jo que anomenen Paraiòpolis, doncs, després, en èpoques posteriors, ja hi ha algunes espècies que estan allunyades de la costa. Això ja ens diu com era el tipus de pesca ibèrica. Eren espècies sobretot properes, però el sistema de pesca va donar a ser molt complex. Bé, res, això ho passarem ràpid, perquè ho veieu, són les espècies que s'estan documentant allà en la xarxa. La guira, la boga, el besuc, la llissa... El llobarro, la salpa... I la sardina, que està molt present. Bé, conclusió. Conclusió que es diu la resta de restos, eh? Sí que es pescava, això ja us ho podíeu imaginar, però gràcies a la resta ho podem demostrar, i sobretot a la costa. Però no sabem res de l'evolució d'aquesta activitat al llarg de l'època ibèrica. La resta de mol·luscs. Doncs els mol·luscs tenen la sort, les conquilles, que es conserven molt bé, són molt fàcils de detectar, per tant, normalment sempre recullen, i moltes vegades, no sempre, s'estudien. Per tant, hi ha més informació. El que estigui en un jaciment normalment vol dir que algú l'ha aportat, no? I això ja ens dona informació de que hi ha hagut una selecció, de que doncs, hi havia unes preferències, o almenys aquestes espècies vivien allà. I bé, doncs, bé, què documentem? De mol·luscs, les espècies presents a la zona, un altre cop el mateix, les que són més fàcilment d'obtenció. Sobretot es documenten els jaciments ibèrics triturades, costaners, tallarines i petxinoles. Aquests són alguns petxinoles que es van trobar a la Vuelta del Remei i les tallarines. Ara bé, els mol·luscs, les conquilles, sabem que es van recollir no només per menjar, que sí, que en alguns casos sí, sinó moltes vegades quan s'estudien es veuen que s'han recol·lectat mortes. Pel tipus de com estan rodades, pels forats que tenen, que moltes vegades no són fets per la mà humana, sinó que les típiques quan passeges per la platja, que a vegades ho veus, doncs que han estat perforades per algun costat, si no que sigui, i han mort, no? I han estat recollides mortes. Llavors, se sap que els ibers també les recollien amb altres finalitats. Per exemple, se sap que per fer els arrebossats, els paviments de les cases, per fer un paviment decoratiu, a l'aigua de Reixac se'n coneix un, que són tot de bandes ben posades, ben ordenades. Després, bueno, també apareix la ceràmica, se sap que també s'utilitzaven com a estris. És el sentit comú, no? Agafar allò i utilitzar-ho per tot el que sigui possible. I això és un lògic, no? Com a instrument musical, també hi ha algunes conquilles, algunes mus que s'utilitzarien per fer sons, tenen perforacions que ho permetrien. I com a ornament hi ha model. Però el més interessant, els jaciments ibèrics, i que no ho hem trobat, que jo sàpiga, en altres cultures, és el fet que, sabeu, dintre de la casa hi ha la llar de foc. Les llars de foc ibèriques normalment tenen una capa que és de fragments ceràmics i a sobre tenen doncs, l'argila que s'endureix, no? I que són coses doncs, el que has de cuinar, doncs, els troncs i tot, eren unes llars senzilles. Doncs aquesta capa de preparació ceràmica, quan l'escavem, que treus la primera capa, arribes a la capa ceràmica, pum, ens fem trobar en unes llars, es troben en alguns jaciments, una barba de bolus, una conquilla. Per què? No ho sabem. Normalment és la mateixa espècie, normalment és que hi ha ximelles, no, Llavors, es creu que això es deu a algun tipus de ritus de fecunditat, perquè heu de pensar que els mol·luscs, si busquéssiu a qualsevol lloc significat, creences o valor que s'hi ha donat, hi ha moltíssimes coses escrites, s'ha donat molt valor simbòlic, molt. I bé, els recursos marins ho veurem ràpid, les aus, sí, tenim evidències, s'han fet poques anàlisis, però per exemple, deia el reixac, es van trobar restes de collver i de fotja. De sal, no tenim informació, però hi havia salines i llacunes des del Cap de Creus fins al Port Francès, que segur que s'havien aprofitat. Per aquesta època, a l'estat d'Europa, es coneixen recipients que servien per posar al port l'aigua marina i per la sal, llavors també no els havien aprofitat-la. El corall sí que està present a les fíbules, sabeu aquelles famílies que s'utilitzaven per la prova, doncs hi ha fíbules d'època ibèrica, que tenen doncs, una petita decoració en un cantó que és una petita boleta de corall. Per tant, també s'aprofitava. A l'espai d'allí estan presents a la zona, per tant, per què no utilitzar-los? De fet, Estrabó, que és un autor clàssic romà, doncs, afirmava que els ampuritans teixien el dia vivent. I hi ha una mica de problema perquè quan es parla dels ampuritans no se sap si es parla només dels grecs o de tots els que habitaven Empúries, que es veu que hi havia tant indígenes, hi havia una comunitat i molt important, com els grecs. Vull dir que potser es preferia amb dos. I bé, es coneixen d'una manera de dipòsits, alguns jaciments ibèrics que s'han interpretat, que s'han fet anàlisis que servien pel tractament del llim. Bé, algues, el que tenim és molta informació biogràfica de totes les funcions i aplicacions, la veritat és que és un corredor. César, se sap, Julius César ho va utilitzar, per exemple, per donar al bestiar la menjar quan en èpoques que no hi havia res més. I de fet està molt disponible perquè si algú té la, si alguna cosa té la Mediterrània característica són aquests prats d'algues, de Posidònia, que ara perquè es neteixen les platges i perquè està molt malmès, llavors no es conserva, però si hi ha en altres zones d'aquí, en algunes platges d'aquí, o si per exemple a Menorca, que ara tenen molt des de que són reserva de la biosfera, en algunes platges deixen la Posidònia i no la recullen, intenta conscienciar la gent que no és notícia, sinó que és el que llença al mar i que és natural, eren molt recents i tenen moltes utilitats. I després de diverses arqueològiques hem trobat hams, agulles i peços de xarxa. Bé, comentar-vos que no tenim cites, ja ho hem dit, dels llibres que estem parlant, però sí que tenim moltes cites d'escriptors antics i físics humans sobre quina pesca es feia, com es feia, quin tipus de pesca hi havia a la Mediterrània i quins estris es feien servir. Això també ens refereix. Però bé, hem de tenir en compte que hi hauria molts sistemes de pesca que estarien fets amb materials que no s'han conservat i per tant, per totes les nasses, i per tant, no podem saber-ho. Suposem que utilitzarien, però de moment no tenim evidències arqueològiques i tampoc escrites. I tenim unes troballes cases però que ens parlen d'aquesta pràctica de la pesca. Com eren els hams ibèrics? Pràcticament tots els que s'han trobat són de bronze i ara veurem les característiques. No? Tenen el cap triangular clar, ho veurem, sense orifici i hi ha un arconet. No tenim algunes troballes, però normalment alguns són troballes aïllades que s'han trobat sense excavar i per tant falten cronologies no? De saber quina època pertanyen. Aquí al Castell de la Fosca se'n van trobar. Bé, aquí teniu uns que es van trobar a Castellà, puntós, que lleu amb l'arconet i la paleta plana, amb el cordill. Aquests són d'un jaciment de Cabrera de Mar, ja us he dit que hi ha una, com una agulla aprofitada, com una mena de ganxa aprofitat, però en principi els més característics són aquests que veieu, que tenen la punet i doncs, la paleta plana. Agulles. Bé, agulles normals, normalment de bronze i algunes de ferro, però que poden tenir usos molt diversos, això és veritat, però que també servien per cosir de les xarxes. S'han documentat doncs, en diversos jaciments i aquí podreix doncs, potser se n'endèvia del mas castellà. Llavors, hi ha les agulles de xarxa o remallà, que ara veurem, que són aquestes que tenen una tija molt prima, acaben amb una forqueta i una mica seria per una de les voltes del fil, per reparar o es proporcionava la xarxa, que són molt presents a la Mediterrània i el Puig de Sant Andreu doncs, s'ha localitzat, que ho he estret. També a Castellà s'exigiu lanzaderes. Veieu, són aquestes d'aquí, de la de la vostra esquerra, i la dreta és un exemple d'una vida normal de bronze trobada a Pontós. Bé, i això és curiós, no?, que en el món dels estris de pesca hi ha una perduració, i tot i que les tecnologies sí que enriqueixen els sistemes de pesca i tal, els estris normalment no evolucionen massa, sinó que són molt semblants en èpoques llunyanes, no? Aquí veiem, doncs, un exemple d'un llibre del segle XVIII, de Sant Jaume Guard, que parlava de les artes de la pesca nacional i recollia, doncs, tot el tipus d'estris. Hi ha unes il·lustracions maquíssimes en aquest llibre. I bé, també trobem peixos de xarxa, tant per la xarxa com per llastrall llarg com per llastrall fi. S'han trobat de molts diversos materials, els veurem, i no sembla que el material sigui per una època concreta, sinó que hi ha enllaciments que en moments cronològics concrets hi ha de tots els materials. Per exemple, de plom, hi ha uns cilindres, ara els veurem, s'han interpretat per paral·lels, però l'època que jo vaig començar a excavar, jo vaig veure publicats que no se sabia què eren, es pensava que eren graves de ceràmica, o fins i tot, bé, no se sabia ben bé què era, i després buscant paral·lels ràpidament es va veure que tenen moltes semblances amb cilindres de plom que veiem ara, no? Se sap que s'utilitzaven per xarxes tant fluvials com marítimes, i bé, se n'han trobat, doncs, com a lletra, doncs, castellà i altres jaciments. Ja veieu que volen muntar les troballes, doncs, també. Després, en plom, també hi ha uns que són un tipus piramidals, que tenen un foradet per passar el fil, que a vegades havien estat interpretades amb altres finalitats, que també podrien ser sistemes de mesura, que podrien ser peixos de taller, però també podrien ser peixos de xarxa. I depèn del context en què ens trobem, segur que podem dir que són peixos de xarxa. I bé, aquesta d'aquí sota és una que vam trobar a la moneta de remei, el dibuix, i aquí veieu, en aquest llibre que us deia del segle XVIII, doncs el mateix, no? La mateixa peça. Bé, també hi ha pedra, en corella o pissarra o còdols, i d'argila i terracuita, doncs també se n'han trobat, que de fet són els més econòmics i lleugers, perquè un cop secs la veritat és que no pesen gens. I se n'han trobat discos plans, que ara veurem una il·lustració, que normalment s'havien interpretat d'altra manera, s'havien interpretat per jugar o per comptar, que també podria ser llavors un dit, però si té unes osques que sembla que es pot passar el fil i a més està trobat amb un costat d'un am, tal, això ens pot fer pensar que segur que s'ha de trobar per llestralades. Bé, piramides, això passa ben de pressa, perquè interessant que veieu els exemples iconogràfics que són. Un altre tipus de forma, que és el toroides, que també estaria fet a mà, que se n'han trobat moltes aquí, en aquesta zona, que es va classificar, doncs, una investigadora, va fer l'estudi, es va dedicar a això, a estudiar això, aquestes troballes, i aquí veiem la il·lustració, aquestes peces que ja deia toroides, que són aquí a l'esquerra, després un fragment ceràmic, veieu, amb les dues osques, segurament del fil, i la interpretació lògica de com es podria utilitzar els còdols, no? I bé, tenim altres evidències indirectes, que ja us dic que són materials que no s'han conservat, segur que tenien cistells, segur que tenien manses, segur que tenien xarxes, que ja ho sabem per l'evidència dels ploms i dels pesos. I tenim informació sobre l'ús al sud de França en aquella època de cons i tridents. I bé, comentar-vos que també cal dir que la navegació indígena, que és un tema, navegava les indígenes, sembla ser que no. Hi ha un autor clàssic que diu que els llibres que habitaven en Bòrion, a més ho diu, els llibres que habitaven en Bòrion, sí que eren llibres, eren inhàbils al llarg de navegar, no sabíem. Però la veritat és que s'han trobat petites barques i piragües a altres zones, com aquest titular, que són molt difícils d'atar i són molt difícils també de saber a quina cosa correspondria. O sigui, no tenim dades arqueològiques ara mateix, tampoc s'han estudiat massa ja siguin titulars molt costaners, però jo penso que segur que algun tipus d'embarcació per la pesca tenia. I el que sí que trobem és que hi ha ceràmica ibèrica i altres fragments a la costa de la Mediterrània, a vaixells enfonsats a la Mediterrània, s'han trobat que hi ha ceràmiques ibèriques, i això es diu per què hi ha la presència d'aquests. Seria perquè els ibers participarien al comerç, o d'altres diuen que eren els ibers van participar molt com a mercenaris, els exèrcits dels cartaginesos, dels grecs i dels romans s'enrolaven i llavors portaven els seus objectes i potser per això també hi ha aquesta troballa. I anem a les evidències iconogràfiques, és a dir, les imatges. Hem de tenir en compte que l'hivern estava dintre d'una Mediterrània i per tant participa de tota una sèrie de creences que en aquell moment imperaven a la Mediterrània. Això ho hem de tenir en compte. I a més entren en contacte amb aquests pobles de la Mediterrània que també els implementen les seves creences. Els hivers tindrien les seves pròpies, però hi hauria una amalgama amb les creences que arriben, no? Llavors, igual que en el món fenici es diu que estan representats moltes vegades els mites grecs, la mitologia grega, en el cas ibèric també ho sembla així, i és una representació molt esquemàtica. Ara ho veurem. Tot i que tenim exemples molt escassos. De València cap al sud n'hi ha moltíssims, de pintures de peixos, inclús hi ha una escena de pesca que es veu amb una xarxa i hi ha una persona amb un ham, i és d'època ibèrica, però d'aquí del litoral no tenim la sort de tenir aquestes imatges. Però sí que tenim peixos. Per exemple, a la Moqueta del Remei, el que us comentava al principi, es van trobar aquests fragments de representació de peixos que estan pintats. Aquí a la dreta, no sé, igual m'ho imagino jo, però que te cuides una xarxa, no? Però bé, que ara fa pensar, no? Estava, és que aquest fragment pertany a la xarxa ceràmica que és a l'esquerra, que sembla ser una cua de peix. Després, bé, el jaciment és a Castelló, però està molt a la banda del Remei, també s'ha trobat un fragment, que jo, fins i tot aquí hi ha un ocell darrere del peix, de la transformació del peix. Sembla que seria potser algun tipus de tubi. I això, res, és una altra zona, ja us dic, València és una altra zona, València és una altra realitat, però això és del 54, és un recull que es va fer d'algunes imatges que sortien de la ceràmica ibèrica pintada i es va fer un inventari dels peixos. Aquí teniu. Veieu, alguns peixos fins i tot tenen la resta del fil, perquè pertanyen a escenes en què es veu com estaven les cames. I bé, això era un exemple per dir-vos que el peix sempre ha aparegut i que en èpoques posteriors, estem parlant ja d'època romana, que hi ha uns mosaics impressionants d'un realisme, ja veieu, aquest d'aquí, surt aquí el català que aquest, és on es va trobar Empúries, i que les espècies es poden dir exactament estan reals i les espècies són. I bé, ho passarem. És només dir-vos que hi ha un tipus de ceràmic que es diu plats de peix, que són aquests plats d'aquí. Això són exemples de ceràmica grega, però era molt limitada en l'antiguitat amb molta ceràmica local. I en ceràmica ibèrica també tenim limitacions d'aquests plats. Són uns plats que normalment a vegades tenen representacions de peixos, com veieu allà, i tenen una cassoleta al mig que s'interpreta que era per posar la salsa del peix. I tenen un peu. Doncs també apareixen peixos representats. En alguns casos podem dir quina espècie és, en alguns casos. En altres és tan esquemàtic. Bé, hi ha altres elements que surten, però no la zona que veiem, només perquè ho veieu que serà mica ibèrica, surten altres elements. Hi ha cavallets de mar, hi ha una mena d'elements que es pensaven que eren aranyes d'aigua, però després veient un tan esquemàtic que jo crec que aquí l'investigador no ho ha imaginat, igual sí que són aranyes de mar, però a vegades estan a costat d'un cavall. I després també apareixen monstres i habilitats i amb monedes. Tot i que ja serien encunyades en èpoques ja tardanes, ja en època de romana, doncs apareixen proves, dofins, però ja us dic, ceràmica de més al sud. Això és un exemple, de ceràmica de la zona de València. Veieu aquí uns cavallets de mar, aquest recargolat, amb això, ja veieu que no s'ha carregat aquest pas. L'element de l'art, que podria ser perfectament ones, no?, el mar. I després a l'altra banda veieu el que s'ha interpretat com un monstre marí, que està, doncs, hi ha com una batalla i és una escena que veritablement no m'han sabut dir quin tipus, quina interpretació se'n podria donar. Però sí que és de conèixer marí perquè l'hem representat i després de les cames té una mena com de dir. I bé, res, aquí dos fragments tampoc són del nostre litoral, però bueno, són dos fragments que van servir al seu moment, ja veieu que és antic això, per interpretar que en el món ibèric, a més dintre del sistema de creences, hi havia la creença d'una deessa marina. Ja veieu, en aquest cas doncs ja s'agafen, no sé, aquí podria trobar altres. I a l'altre doncs hi ha una representació femenina rodejada d'animals, i no els animals que surten doncs sense peix. I bé, a un jaciment de la zona de Banyol, de Ribera d'Ebre, de Banyoles, però està Banyoles, està Ribera d'Ebre, al sud de Tivissa, es van trobar uns plats que estan fotent en plata i tenen doncs, els peixos representats. És un jaciment ibèric, el que passa que on es va realitzar aquests plats, doncs aquesta procedència no està clara. No té molt bona qualitat, però veieu. Aquests els podeu veure al Museu Arqueològic de Barcelona, estan allà exposats. i vaixells. A Catalunya sols tenim documentat una escena marítima, és el Bas de les Naus, es diu així. Està exposat al Museu de Badalona, es va trobar el jaciment ibèric-italià, en Mas Moscà, està datada en una època ja veieu tardana, no sé, ja cap al final de la cultura ibèrica, però és un jaciment ibèric, i a més està grafitada, incisa, en una peça ceràmica ibèrica, característica de la costa catalana, que se'n diu ceràmica grisa de la costa catalana, les classificacions arqueològiques. I Joan Maluquer de Motes, que va ser un gran arqueòleg que doncs, va investigar i va obrir doncs, l'arqueologia, bé, vull dir que ha creat l'escola, perquè era una persona doncs, que va tenir un pes específic, ell va estudiar aquest vas i en el seu moment va publicar, en aquest moment era en castellà, però ell considera que és la primera escena marítima de l'arqueologia catalana i la primera representació d'un paisatge de nostra costa, ara veurem per què. Doncs perquè, si veieu, tot i que no podeu veure massa, però és una nau, hi ha una nau que salta i l'altra que arriba, a port, són naus molt esquemàtiques, es creu, pels estudis que s'han fet, que són naus gregues, i veieu aquí, a l'esquerra del mar, hi ha com una mena de muntanyetes i el mar a davant. Doncs s'ha interpretat que seria la costa del Maresme. No es pot demostrar, però s'ha trobat que ja, vull dir que això és l'interpretació que seria el mar a I per concloure allà, què sabem realment de la relació dels llibres amb el mar, després de tocar aquest rotllo, a més que parla molt de pressa, igual. Doncs què sabem, no? Resumim. Doncs que les evidències són escasses i aïllades, que evidentment no podem demostrar que sabien solcar el mar que tenien al costat, però que aprofitaven els recursos que oferia, perquè és evident, que pescaven, això ho podem demostrar, que recol·lectaven mol·luscs, que aprofitaven altres recursos que el medi marítim era al seu abast. I en resum, ara, podem dir ara, jo espero que la investigació d'on s'avanci es pugui dir molt més, però ara podem dir que sembla que la pesca que hi havia en aquest litoral nostre era tradicional, en zones properes, ja documentada en èpoques anteriors, de subsistència, no tenia una finalitat comercial, el peix era un complement, simplement una dieta que era sobretot de cereals i de carn, i que pescaven amb mans i xarxes, això ho podem dir, i probablement també amb altres, no, amb les mans, les tallaries se'n recullen fàcilment amb la mà i que utilitzaven altres sistemes. Què desconeixem? Ja veieu aquestes coses, no? Manquen dades veritablement sobre quin pes tindrien a la dieta, aquests recursos marins, de quin pes tindria dintre de l'economia de tota la societat ibèrica, d'aquesta zona. No sabem l'evolució al llarg de tota la cultura ibèrica de tot el seu jaciment i, per tant, què cal? Doncs, jo considero que calen més excavacions de jaciments litorals, però sobretot més anàlisis de restes de peix, perquè són les que ens donen doncs, moltíssima informació de lluny. I per acabar allà, dir això, no? Que jo he arribat a la conclusió que és necessari per veure aquesta relació hem de fer un estudi doncs, molt global, interdisciplinar, veiem doncs, moltes fonts d'informació i l'únic que he fet és tenir en compte és mostrar-vos una mica que hi ha múltiples possibles evidències que ens donen poqueta informació però són múltiples que ens ajuden a avançar, és un petit gra d'arena, no? A conèixer aquest episodi de la nostra història marítima. I ja acabo aquí, moltes gràcies per la vostra atenció.
Acceptar la nostra invitació, els quaderns i aquest concretament estan aquí.
aquí fora, perquè puguin ser adquirits per aquells que estan interessats. I res més, moltes gràcies i gràcies a tots vostès.